són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 6 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona n'hi ha 1, a Tarragona tenen 8 graus, 4 només a Lleida, a la Bisbal d'Empordà estan a 0 graus i a Berga a 1 grau sota 0. Torna a fer fred aquest matí, encara fa vent, tot i que afluixarà una mica. No tindrà res a veure amb el que passava ahir, tot i que cap a Tarragona, cap al sud de Barcelona encara bufarà amb ganes i el Pirineu continua nevant. A poc la cota de neu se n'anirà cap amunt. De seguida us expliquem la previsió meteorològica. Avui és dijous, és 9 de desembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que comença, evidentment, amb una imatge, la de l'Estel, que des d'ahir al vespre corona il·luminat la Torre de Maria de la Sagrada Família, i com sempre, amb tres protagonistes. El primer, Pepe Serrano, és el vicepresident de la Societat Catalana de Pediatria. Amb ell volem parlar avui de la vacuna de la Covid per als nens i nenes de 5 a 11 anys, de per què l'hauríem de posar, què n'hem de saber, de com s'hauria de fer aquesta vacunació, però també de com ho expliquem als nostres fills, de com gestionar amb ells l'allau d'informació que començaran a rebre i de com gestionar les converses sobre la malaltia que ara tornaran a fer-se entre els nens i les nenes, perquè, per descomptat, ells també en parlaran a l'escola amb els companys. I tu, ja t'has vacunat? Es preguntaran. O ens diran, tal nen o tal nena no es vacuna perquè els seus pares no volen. També en això els nens ens posaran a prova i ens posaran davant del mirall. De tot plegat en volem parlar amb el doctor Serrano. Serà a partir de 8:45 al dia, que, per cert, el govern començarà a donar alguns detalls de com es farà aquesta vacunació a partir de la setmana vinent. Un altre protagonista, en Daniel Brasés, el gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria de Catalunya, que reconeix que sí, que hi ha anul·lacions de sopars de Nadal de grans empreses. I atenció, perquè la xifra està rondant ja el 40%. I sembla que, més que la variant Omicron, el responsable d'aquestes anul·lacions és el passaport Covid. Des que ha entrat en vigor, els restauradors com a gremi no s'han pronunciat. Esperaran uns dies, a la setmana vinent. No tenia el passaport, però està trastocant les trobades nadalenques previstes per les empreses, però atenció també per les famílies, que el dia de Nadal, perquè són colla, perquè ja és tradició, perquè ja ho feien així, perquè no volen cuinar pel que sigui, no dinen a casa, sinó que ho fan a restaurants. És clar, els no vacunats aquest any no podran fer-ho perquè no tindrien el passaport Covid. De fet, no el tindran perquè tampoc hi serien a temps si ara volguessin córrer a posar-se la primera vacuna. Avui en parlarem. I finalment, l'Olaf Scholz. No ha de ser gens fàcil substituir una figura de l'envergadura d'Angela Merkel. Gens fàcil, és una de les figures polítiques més rellevants en la política europea i mundial de l'inici de segle. Scholz li agafa el relleu després d'un mandat de 16 anys. Ell, com a líder alemany, haurà de prendre també les regnes europees. Venen temps convulsos per l'economia, la local i la global. Per tant, desitgem-li sort que part de la seva acabarà sent també la nostra. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. I d'entrada anem a buscar aquesta previsió meteorològica, pendents del vent, pendents de la neu. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. El vent ha afluixat una mica, però encara ha tingut ratxes molt fortes aquesta passada matinada, ratxes de més de 90 km per hora a punts de les comarques de Tarragona, i s'ha arribat als 60 a la ciutat de Barcelona. Un vent que afluixa, però que encara tindrà ratxes de moderades a fortes a les comarques del sud de Barcelona i també comarques de Tarragona. Un dia que comença també amb nevades a les comarques del Pirineu per damunt dels 800 metres, tot i que la cota de neu al llarg del dia anirà pujant i se situarà aquesta tarda al voltant dels 1.800 metres aproximadament. Avui les temperatures seran una mica més baixes que les d'ahir, tot i aquesta pujada de la cota de neu a les comarques del Pirineu. I tot i que parlem d'un dia variable a la resta del país, cal dir que aquesta tarda no es descarta algun ruixat dispers a punts de les comarques de Lleida, interior de Tarragona i també comarques del nord de Barcelona i del sud de Girona.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps, per saber com se circula les carreteres catalanes avui, que torna a ser un dia laborable. Anem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí de congestió en els trams habituals de la Corona de Barcelona. Comencem per la C58, on hi ha 4 quilòmetres de retencions en sentit Terrassa des de Montcada fins a l'enllaç de la T7 i també des de Montcada fins al nus de la Trinitat en sentit Barcelona. També les rondes ja porten congestió en els trams habituals en els dos sentits de la marxa, sobretot amb alguna aturada en sentit Llobregat a l'altura de Canyelles per la ronda de dalt, també a l'altura del Fòrum a la ronda litoral, i en sentit Besòs també hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions de la zona franca a causa d'una avaria que talla un carril de la B10. També retencions habituals en els trams de l'autovia 2 i de la B23 en sentit Barcelona, i avui també compta perquè un dia més hi ha afectacions per la neu al Pirineu català. Són fins a una dotzena de carreteres. Ara destacar la C28, que està tallada per risc de llaus a l'altura del port de la Bonaigua, i també és obligatori portar cadenes en diverses vies, com ara la Nacional 260 entre Canturri i Vilamur, o la C13 des de Llavorsí fins a Esterri de Nau. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Per tant, paciència a prop de la ciutat de Barcelona, precaució si esteu pel Pirineu, i doble ració de paciència si viviu a la Vall d'Aran, perquè la reclamació que no hi ha manera que cada vegada que neva fort s'hagi de tancar el port de la Bonaigua continua succeint. Port de la Bonaigua tallat per aquest risc de llaus a la carretera C28. Passen 6 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dijous. La vacuna de Pfizer protegeix contra les formes més greus de la Covid per la variant Omicron, però pot perdre fins al 40% de la seva eficàcia. Així ho conclou un estudi fet a Sud-àfrica. Dades de la farmacèutica avalarien, però, que una tercera dosi continua fent efectiva la vacuna contra aquesta nova soca. El govern explicarà avui com serà la vacunació dels nens i nenes de 5 a 11 anys que començarà la propera setmana a casa nostra. Davant les reticències i dubtes d'alguns pares, els experts recorden que la vacuna és segura i que ja s'ha inoculat a milions de nens arreu del món. El TSJ ha d'avalar avui la pròrroga al passaport Covid a casa nostra. Des de la patronal de l'oci nocturn reclamen al govern millores en el sistema de validacions, que col·lapsa en hores punta, provocant algunes cues. Milers de persones s'acosten fins la Sagrada Família per viure en directe l'encesa de l'estel que corona la Torre de Maria. A l'acte hi va participar el Papa amb un vídeo. La imatge del nou skyline nocturn de Barcelona ja ha fet la volta al món. El Ministeri de Sanitat vol prohibir fumar dins del cotxe o a la platja. Per exemple, l'extensió de les prohibicions per fumar es vol fer de manera consensuada amb les comunitats autònomes que estan rebent el document elaborat pel Ministeri per treballar-lo abans de la seva aplicació, si pot ser de cara al 2023. Les pistes d'esquí catalanes tanquen un pont de la Puríssima de rècord amb 125.000 esquiadors. Davant d'aquesta ocupació a pistes i amb les nevades que continuen omplint de neu al Pirineu, el sector preveu que la temporada de Nadal serà també un èxit aquest any. I el Barça acaba la Champions i per primera vegada en gairebé 20 anys no jugarà la segona fase d'aquesta competició. Els de Xavi perdran 3-0 amb el Bayern i després del Nadal jugaran l'Europa League.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari, o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena també que us atureu en algunes informacions com aquestes. El govern estudia crear un impost als aliments ultraprocessats. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. L'executiu de Pere Aragonès negocia amb els comuns aquesta mesura en plenes converses per l'aprovació dels pressupostos. L'objectiu és afavorir el canvi d'hàbits dels consumidors i ajudar a prevenir l'obesitat infantil, que a Catalunya afecta el 12% dels infants. Ho escriu Camilo Vaquero al País.
I el 2020 va ser l'any amb més suïcidis des del 1906.
A tot Espanya es van registrar 3.941 suïcidis, 2.930 homes i més de 1.000 dones. Aquestes morts tripliquen ja les dels accidents de trànsit. Un informe de la Fundació Espanyola per la Prevenció de Suïcidi alerta que és la segona causa de mort més important entre els joves entre 15 i 29 anys, per darrere del del càncer. Ho detalla Domingo Marchena a La Vanguardia.
I l'augment de la demanda agreuja l'adulteració d'algunes drogues recreatives.
La reobertura de l'oci nocturn ha disparat el consum d'èxtasi i això provoca que els venedors adulterin aquesta substància amb cafeïna o altres productes químics estimulants. Això fa que augmenti encara més el perill de consumir aquestes drogues. Ho explica Jordi Mumbrú al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
La vacuna de Pfizer és 40 vegades menys eficaç amb la variant Omicron que amb la variant original del coronavirus. Per contra, segueix protegint contra els casos més greus de la malaltia i una tercera dosi ofereix la protecció que fa falta. Són els resultats d'un estudi fet a Sud-àfrica d'una banda i dades pròpies de la companyia de l'altra. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Una tercera dosi de la vacuna de Pfizer multiplica per 25 els anticossos que generen per combatre la variant Omicron i proporciona un nivell d'immunització similar al que produeixen dues dosis contra el virus original. Per això caldrà administrar una tercera dosi de la vacuna. Aquesta és la conclusió dels últims estudis de Pfizer i BioNTech. Les farmacèutiques alhora segueixen treballant per fer una vacuna específica en contra de la variant Omicron que preveuen tenir acabada al març. L'anunci arriba just quan l'ONU ha advertit que obligar la població a punxar-se la força atempta contra els drets humans, si bé l'organització sí que defensa que es poden multar les persones que incompleixin les normes de salut pública.
Gràcies, Judit. I l'Organització Mundial de la Salut ha felicitat Espanya per l'alt grau de vacunació i espera que la resta del món segueixi el seu exemple. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. En un tuit, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha felicitat i agraït la feina i el lideratge a la ministra de Sanitat, Carolina Darias. També ha dit que espera que la resta del món segueixi aquest lideratge i que cal accelerar el ritme de vacunació per salvar vides.
A Catalunya, avui el govern donarà els detalls de com es farà la vacunació dels nens de 5 a 11 anys, que començarà la propera setmana. Davant dels dubtes que genera entre molts pares, la doctora Magda Campins recorda que les dades dels països on ja s'han posat aquestes vacunes en nens avalen que és una vacuna segura.
A més, la presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern en matèria de Covid també avala que les terceres dosis que rebin els pacients siguin d'un laboratori diferent al de les dues primeres. Assegura que barrejar vacunes pot aconseguir més anticossos per als pacients. Pel que fa a la vacunació en nens, Campins posa d'exemple als Estats Units o al Canadà, on s'han injectat més de 5 milions de dosis i els efectes secundaris no són greus.
Encara que l'assaig clínic s'han fet amb un número de nens petit, no? 2.000 i pico nens, però als Estats Units i a Canadà, per exemple, s'han posat ja més de 5 milions de dosis de vacuna en nens, en nens d'aquestes edats, perquè ells van començar a vacunar els nens molt abans que nosaltres. I la vacunació d'aquests 5 milions de nens ha demostrat que no hi ha efectes secundaris importants.
Una doctora Campins que recorda que si la incidència de nous casos es dispara a casa nostra, caldrà augmentar les restriccions. Avui, de moment, sabrem si el TCJ avala la pròrroga per al passaport Covid. Des de l'hostaleria reconeixen que les reserves per menjars de Nadal ja han caigut un 40% i la patronal de l'oci nocturn demana al govern que millori el sistema de validació del passaport Covid per evitar el col·lapse de l'aplicació en hores punta.
Tot i això, la FECASARM recolza la mesura, ja que diu que així s'eviten restriccions més severes. Afirmen que el sector està conscienciat sobre la mesura, però demanen que no se'ls criminalitzi arrel dels controls policials que s'estan fent als locals. Joaquim Boada, secretari general de FECASARM, demana una nova aplicació que faciliti la validació dels passaports de vacunació perquè hi ha franges del dia que es col·lapsa el sistema.
Les principals queixes que jo he recollit dels nostres associats és que en hores punta es col·lapsa el sistema, perquè això, clar, funciona via una web que, bueno, que suposa un trànsit de dades, un volum de dades molt important a determinades hores concretes, que fa, doncs, que el sistema falli. Si fos una aplicació com la que es va comprometre a llançar la Generalitat, evidentment això provocaria un trànsit de dades molt menor.
L'estel que corona la Torre de la Mare de Déu de la Basílica de la Sagrada Família ja il·lumina Barcelona. Aquesta nit s'ha encès l'estrella que culmina la Torre de Maria i milers de ciutadans han anat fins al temple per poder-ho seguir en directe.
Es tracta de la que serà la segona torre més alta del temple que va projectar Antoni Gaudí. L'estrella té 12 puntes i un pes de 5 tones i mitja. La torre ha estat beneïda prèviament pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, després d'una missa multitudinària i amb una intervenció musical de l'Orfeó Català, coincidint amb la jornada de la Immaculada Concepció. L'acte ha comptat amb un vídeo sorpresa del Papa Francesc.
Esta estrella que el gran arquitecto Antoni Gaudí soñó que coronaría la torre de la Virgen María. Los invito a que contemplen a nuestra madre, porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño.
La celebració, de fet, havia arrencat ja aquest dimecres al matí quan es va fer una cerimònia, un cerimonial de la cultura popular dins de la basílica, al qual va assistir també el president de la Generalitat.
Ja a la tarda es va celebrar l'acte litúrgic que va acabar amb l'encesa de l'Estel, un acte històric que us vam explicar a Ràdio Estel durant tot el dia amb una programació especial. La celebració va comptar amb la presència de moltes autoritats civils, com la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, o els tinents d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni i Albert Batlle. Així valorava d'aquesta jornada tan especial el cardenal Joan Josep Omella al programa Camins de Ràdio Estel.
Sensació de joia i no de cansament, sinó de molta alegria. Molta alegria perquè he vist moltíssima gent dintre de la basílica, moltíssima gent fora de la basílica, amb el vent i el fred que feia. Allà estaven esperant veure la il·luminació de la torre. És dir, he vist una gent de Barcelona i dels que venen de fora de Barcelona que estaven esperant algo prodigiós, la il·luminació de la torre, que és un símbol.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe es converteix en el transport oficial de Barcelona aquest Nadal. Turisme de Barcelona i Renfe promocionen la ciutat comtal com a millor destí de Nadal del sud d'Europa. Per arribar-hi, Renfe disposa de serveis AVE des de Madrid, Andalusia i Aragó. A més, es complementen amb els trens de llarga distància que comuniquen tota Espanya amb Barcelona i la xarxa de Rodalies de Catalunya. Més informació a renfe.com.
Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya. Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
El pont del desembre acaba sense víctimes mortals a les carreteres catalanes. A més, el retorn esglaonat entre dilluns i dimecres ha fet que les retencions registrades fossin menys intenses que en anys anteriors. De fet, ahir es van concentrar al matí i al migdia, per por que a la tarda la nevada enganxés molta gent encara al Pirineu. En canvi, les fortes nevades als Alps sí que han atrapat molts catalans en aquesta tornada del pont. Aquella zona va registrar ahir embussos monumentals pel temporal de neu que ha afectat tota aquella serralada.
Alguns catalans atrapats a l'estació francesa de Valtorens expliquen que s'han quedat sense benzina i sense cadenes i que hi ha molt nerviosisme entre els visitants que han hagut d'allargar forçosament la seva estada. Des de Ràdio Estel hem pogut parlar amb una de les afectades, és la Carla Clavera.
Bueno, hem estat 12 hores tirades en el pàrquing en el cotxe, aviam si es movia o així, i de cop la gendarmeria ha dit que només deixava baixar a la gent amb cadenes, i moltíssima gent havia pujat en fundes, i la gent que havia anat en fundes doncs, no podia passar. Així, doncs, la gent ha començat a recular i hem començat a buscar un altre cop doncs, lloc als apartaments, que molts deien que ja no tenien lloc. La gent està al hall dels diferents hotels, apartaments, i ja estem aquí doncs, esperant, aviam si la carretera demà està millor.
Les estacions d'esquí catalanes han rebut aquest pont la visita de 125.000 esquiadors. Només les estacions que depenen de la Generalitat, la majoria dels que hi ha al Pirineu, han tancat aquest pont de desembre amb un 18% més de visitants que l'any passat. En concret, des de dissabte 4 han rebut 46.550 visitants. Masella i Becaire Baret, que són privades, també han tingut una afluència de rècord.
Amb aquestes primeres dades, el sector de l'esquí augura una molt bona campanya de Nadal. Des de Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona 6 estacions d'esquí, fan una valoració molt positiva de l'arrencada d'aquesta temporada, que ha tingut unes condicions de neu immillorables gràcies a l'últim temporal.
El Ministeri de Sanitat vol prohibir fumar al cotxe i a les terrasses o a les platges, per exemple. El govern espanyol està enllestint l'esborrany del Pla Integral contra el Tabaquisme, que també recull la prohibició de fumar al voltant dels edificis públics. Si aquesta llei s'aprova, es començaria a implementar el 2023.
Segons avança l'agència EFE, el pla també preveu prohibir els additius que li donen aroma i la publicitat encoberta, a més de revisar-ne la fiscalitat. En aquest sentit, es pretén apujar els impostos i equiparar els preus de tots els productes relacionats amb el consum de tabac. Sanitat també es planteja implantar l'empaquetat genèric dels paquets de tabac, de manera que es tregui l'atractiu de les marques i ajudi al descens del consum de cigarrets. Això significa que les caixes de cigarrets no hi podrien aparèixer ni logotips, ni colors, ni imatges de la marca o informació professional.
El grup grup d'Acció per la Independència ha fet diverses pintades a casa del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente. A les pintades s'hi pot llegir les paraules feixista, traïdor i col·laborador de l'espanyolisme.
Tot plegat, segons l'organització que ha fet les pintades, és perquè Lafuente va permetre un acte de l'entitat s'ha acabat a la universitat. A més, el grup independentista assenyala Lafuente per haver autoritzat l'entrada dels Mossos d'Esquadra al campus. Demanen la seva dimissió immediata.
Els Mossos han detingut 5 homes per extorsionar l'administradora d'un hotel de Cambrils. Els detinguts li demanaven una transferència de 50 bitcoins i van arribar a amenaçar-la amb un segrest.
Les detencions es van fer el passat dijous. Els 5 homes van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Reus, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Els arrestats tenen entre 19 i 40 anys, són de nacionalitat colombiana i armènia i són veïns de València.
I els bombers rescaten dos menors que van caure en un pou sec de 8 metres a Valls. Els infants van caure-hi per accident mentre jugaven i un d'ells es va trencar la cama.
El servei d'emergències va rebre l'avís dimarts quan passaven pocs minuts d'un quart de 4 de la tarda. Els dos menors estaven conscients i orientats i bombers i un metge van baixar amb ells a dins del pou per fer-los una primera valoració i preparar-los pel rescat. El pou tenia un diàmetre d'un metre i els infants van ser rescatats amb una llitera vertical. Un dels nens es va trencar la cama al caure i l'altre tenia contusions i dolor lumbar. El primer va ser portat amb helicòpter a l'Hospital Sant Pau de Barcelona i el segon a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
I l'OCDE ha advertit aquest dimarts que la reforma de les pensions que planteja el ministre Escrivà no cobrirà el forat del baby boom i que el pacte és insuficient per fer sostenible el
sistema. Els economistes de l'organisme consideren que l'anomenat mecanisme d'equitat intergeneracional espanyol contribuirà positivament a atenuar l'impacte financer de la generació del baby boom quan arribi a la jubilació, però no servirà per cobrir del tot el forat. L'OCDE calcula que els fons de la Guàrdia suposaran l'any 2032 un estoc equivalent al 2,3% del PIB. El problema és que la Comissió Europea ha estimat que la despesa anual en pensions augmentarà anualment un 1,4% del PIB al 2030. És a dir, que en menys de 2 anys la guardiola de les pensions es tornaria a quedar buida.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
I més coses de l'actualitat d'aquest dijous. Mirem també què es publica a la premsa digital. Segons el diari Voz Populi, Pedro Sánchez estaria valorant celebrar eleccions generals al novembre del 2022 en comptes d'acabar la legislatura al novembre del 2023, que és quan està previst.
El motiu seria doble, segons el digital. Per una banda, es voldria evitar una crisi econòmica posterior a la pandèmia i els efectes dels fons europeus. I per l'altra, seria no fiar-ho tot al 2023, que és un any que s'aniria a les urnes municipals i autonòmiques. La data estaria marcada en vermell en el calendari d'algunes de les empreses més importants del país, segons Voz Populi. Ara bé, el missatge oficial des de la Moncloa és que la previsió és acabar la legislatura.
I famílies de l'escola de Canet de Mar Turó del Drac, afectada pel 25% del castellà, reclamen blindar la immersió.
La mesura cautelar dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha d'entrar en vigor des d'aquest mateix dijous. Per això, el centre escolar de Canet de Mar ha demanat al Departament d'Educació que prengui les accions necessàries per garantir la immersió lingüística a les escoles catalanes. El grup de famílies ho considera un atac a la llengua que impacta greument en la igualtat d'oportunitats de l'alumnat. Ho trobem al Mompocat.
I més de la meitat dels catalans no obligaria a vacunar tothom contra la Covid-19, però la majoria sí que ho imposaria almenys als sanitaris, segons el CIS.
8 de cada 10 dels encastats ho obligaria com a mínim a personal de salut, és a dir, a sanitaris, personal de residències i treballadors de cara al públic. Catalunya és dels territoris amb el percentatge més baix on es forçaria a vacunar a tothom, amb un 43%, i estaria per sobre de comunitats com Navarra, el País Basc i les Illes Balears. Ho explica el Nació Digital.
Va, baixem també a peu de territori. A l'Alt Urgell aquest dimecres, la C14 entre Oliana i Peramola ha quedat tallada a causa d'una manifestació en plena operació tornada.
Un centenar de veïns han tallat aquest tram de la C14 sota el lema «La Maria necessita atenció». Al Pirineu també tenim drets. La Maria és una nena de 9 anys que té una malaltia minoritària que li impedeix impedeix valdre's per si sola, demanant que a la comarca hi hagi un centre especial per no haver de fer un centenar de quilòmetres diaris per dur-la a l'escola. El tall ha tingut lloc cap a les 4 de la tarda i s'ha prolongat durant 2 hores. La protesta ha causat fins a 8 quilòmetres i mig de cues en tots dos sentits de la marxa. Ho publica el Regió 7.
I creixen les obertures de nous negocis al centre de Tarragona.
La lleugera baixada dels preus del lloguer d'alguns locals i les ganes d'emprendre dels joves després de la pandèmia podrien ser algunes de les raons de la proliferació de comerços. Una de les particularitats de l'obertura d'aquests negocis és que la majoria s'estan fent en locals emblemàtics. Ho publica el diari de Tarragona.
I a Andorra, l'ocupació hotelera s'enfila al 85% durant aquest pont de la Puríssima.
La Unió Hotelera d'Andorra valora positivament l'ocupació hotelera mitjana del pont de desembre i considera que en alguns casos les dades són millors que en anys prepandèmics. L'associació empresarial admet que inicialment es pensaven que la posada en marxa del certificat Covid els podria afectar, però celebra la bona acceptació dels clients. Des del sector auguren unes festes de Nadal i Cap d'Any que a hores d'ara promet. Ho llegim al diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. El Barça cau estrepitosament davant del Bayern per 3-0 i diu adéu a la Champions. A la fase de grups feia 20 anys que els blaugranes no quedaven eliminats a la primera ronda del màxim campionat europeu. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Així és, un Bayern clarament superior. Es va imposar un Barça perdut. Un gol de Müller obria el marcador al minut 34 de partit i Sané feia el 2-0 just abans del descans. A la segona meitat el Barça va reaccionar una mica, amb més toc de pilota però sense atac, i al minut 62 Musiala feia el tercer, que tancava el marcador i deixava els blaugranes fora de la Champions. Amb aquesta derrota el Barça acaba la fase de grup tercer amb 7 punts i, atenció, només 2 gols marcats en els 6 partits que ha jugat. Finalment es va classificar el Benfica, que va guanyar el Dinamo de Kiev 2-0. El Barça cau ara a l'Europa League, una competició que des que va canviar de format no havia jugat mai. L'última vegada que va jugar al campionat es deia Copa de la UEFA i va ser la temporada 2002-2003. El Barça ja pensa en el seu futur i així ho explicava Xavi Hernández, que no s'ha estalviat d'enviar un missatge als seus jugadors.
No ens hem de conformar, ens hem de revelar en aquesta situació. És una dura realitat la que tenim avui en dia. Costa pair-la, costa digerir-la, però és la que hi ha. I ho hem d'afrontar i hem de començar des d'allà, des d'avui, des de zero, per recuperar el barcelonisme i posar-lo on es mereix, que no és jugar en l'Europa League ni fent el partit que hem fet avui, la veritat. Sincerament, esperava que competíssim millor.
Aquesta nit també s'han jugat la resta de partits de la jornada. El Sevilla també ha caigut eliminat després de perdre per la mínima davant el Salzburg. Els andalusos també van a parar l'Europa League. De la seva banda, el Villarreal no va poder jugar el seu partit contra l'Atalanta a causa d'una intensa nevada a Bèrgam. El partit es jugarà aquesta tarda. La resta de resultats són Chelsea 3, Zenit 3, Juve 1, Malmö 0, Wolfsburg 1, Lilla 3 i Manchester United 1, Young Boys 1.
I aquesta nit és el torn del Barça femení que disputa contra l'Arsenal una nova jornada de la Champions.
Les blaugranes ja són a Londres per defensar el liderat del grup davant les Gunners. El partit es jugarà a l'Emirates Stadium i és que l'ocasió s'ho mereix. Ara mateix Barça i Arsenal són dos dels millors equips d'Europa. Pel tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, és un orgull poder jugar en aquest escenari.
És un orgull. Al final, quan s'obre un camp com aquest de l'Emirates, jo crec que és un orgull. Hem de gaudir avui de l'entrenament que podrem tenir al seu camp i demà amb la seva gent, amb l'afició. Sabem que l'afició anglesa, no?, té una mica aquesta idea d'anar al camp de futbol, d'animar la seva gent. És un ambient diferent. Hem de gaudir, però nosaltres és un orgull poder venir i disfrutar d'aquest partit.
Al partit de Nadal, el Barça va guanyar les angleses per 4-1. Giraldo recupera Graham Hansen després que li hagin descartat possibles problemes cardíacs. Amb qui no pot comptar és amb Mapi León, Bruna, Oshoala i Falcón, que estan lesionades. El partit començarà a les 8 del vespre i es podrà seguir per DAZN.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I música per arribar al punt de 8:45 del matí. Avui fa 30 anys, el 9 de desembre del 1991, aquesta versió en directe de Don't Let the Sun Go Down on Me, de George Michael i Elton John, va arribar al primer lloc de les llistes musicals al Regne Unit, i sona i sonava així. No I
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dijous, és 9 de desembre. Avui farem tertúlia amb la Marta Les Sales, amb el Sergi de Maia i amb el Quico Sallés. Serà a partir de les 9 del matí, com sempre, i analitzarem algunes de les notícies que ens porta aquest dia. Abans, haurem escoltat en Pepe Serrano, és vicepresident de la Societat Catalana de Pediatria. Amb ell volem parlar avui de la vacuna de la Covid per als nens de 5 a 11 anys, de per què l'hauríem de posar, què n'hem de saber, de com s'hauria de fer aquesta vacunació, avui que, per cert, el govern en donarà més detalls, però també, sobretot, de com ho expliquem als nostres fills, de com gestionem amb ells l'allau d'informació que ara començaran a veure les notícies i que seran plenament conscients que té a veure directament amb ells, i de com gestionar les converses sobre la malaltia, sobre les vacunes, que els propis nens començaran a tenir entre ells al pati de l'escola o a classe de l'escola, o quan surten de l'escola, perquè ho faran. I tu, ja t'has vacunat? Es preguntaran entre ells. O vindran i ens diran, tal nen o tal nena no es vacunarà perquè els seus pares no ho volen. També en això els nens ens posaran a prova i ens posaran, de fet, davant del mirall. D'aquí a 5 minuts mal comptats en parlem amb el doctor Serrano en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Per cert que vinculat també amb la pandèmia, tinc ganes d'escoltar també en Daniel Braser. És gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria de Catalunya i reconeix que sí, que hi ha anul·lacions dels sopars de Nadal de les grans empreses, que ja no seran sopars, seran soparets, segurament trobades més reduïdes o directament que no seran. Aquesta xifra d'anul·lacions pot arribar a rondar, atenció, al 40%. I sembla que més que la por a la variant Omicron, que també el responsable de tot plegat n'és el passaport Covid. Des que ha entrat en vigor, els restauradors, com a gremi, no s'han pronunciat. Encara esperaran uns dies, la setmana vinent. Però no tenir el passaport està trastocant les trobades del dia de Nadal, i no només a les empreses, atenció, també amb les famílies, perquè recordem que si no s'està vacunat, sense un test negatiu, el passaport Covid un no el té. Hi ha moltes famílies que perquè no tenen ganes de cuinar, o perquè són molts, o perquè així ho han fet tota la vida el dia de Nadal dinant a restaurants. Aquest any ho volien tornar a fer, havien fet una reserva prèvia, i aquestes sembla que també estan començant a caure, i és que la gent no vol córrer el risc a última hora, pel motiu que sigui, de no poder fer aquest dinar de Nadal. Avui en parlarem. Avui, que és dijous, i que aquests són els titulars més destacats del dia. La vacuna de Pfizer protegeix contra les formes més greus de la Covid per la variant Omicron, però pot perdre fins al 40% de la seva eficàcia. Així ho conclou un estudi fet a Sud-àfrica. Dades de la farmacèutica, però, avalarien que una tercera dosi continua fent efectiva la vacuna contra aquesta nova soca. El govern explicarà avui com serà la vacunació dels nens de 5 a 11 anys, que començarà la propera setmana a casa nostra. Davant les reticències i dubtes d'alguns pares, els experts recorden que la vacuna és segura i que ja s'ha inoculat a milions de nens d'arreu del món. El TSJ ha d'avalar avui la pròrroga al passaport Covid a casa nostra. Des de la patronal de l'oci nocturn reclamen al govern millores en el sistema de validacions, que col·lapsa en hores punta, provocant algunes cues i problemes per entrar als locals. I Milers de persones s'acosten fins la Sagrada Família per viure en directe l'encesa de l'estel que corona des d'aquesta nit la Torre de Maria. L'acte hi va participar també el Papa a través d'un vídeo. La imatge del nou skyline nocturn de la ciutat de Barcelona ja ha fet la volta al món. El Ministeri de Sanitat vol prohibir fumar dins del cotxe o a la platja o a les terrasses, per exemple. L'extensió de les prohibicions per fumar es vol fer de manera consensuada amb les comunitats autònomes que estan rebent el document elaborat pel Ministeri per poder-lo treballar abans de la seva aplicació, si pot ser de cara al 2023. Les pistes d'esquí catalanes tanquen un pont de la Puríssima de rècord amb 125.000 esquiadors. Davant d'aquesta ocupació i amb les nevades que continuen omplint de neu al Pirineu, el sector preveu que la temporada de Nadal també serà un èxit aquest any. I el Barça cau de la Champions i per primera vegada en gairebé 20 anys no jugarà la segona fase d'aquesta competició. Els de Xavi han perdut 3-0 amb el Bayern de Munic i després de Nadal s'hauran de conformar amb jugar l'Europa League. Com sempre, per tancar els titulars, el temps i el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. El vent continuarà sent el protagonista, però no tan intens com el que vàrem tenir ahir. Afluixa, però encara tindrà ratxes bastant fortes a les comarques de Tarragona i del sud de Barcelona, on aquesta matinada s'ha arribat a ratxes de més de 90 km per hora. El vent afluixa, però per altra banda també hem de continuar parlant de neu. La neu continua caient al vessant nord del Pirineu, però també ara mateix ho fa a la Cerdanya i també a la comarca del Ripollès. Neu per damunt dels 800 metres aquest matí, pujant fins als 1.800 de cara a la tarda. Tot i aquesta pujada de la cota de neu a les comarques del Pirineu, a la resta del país avui farà una mica més de fred que no pas ahir. També augmentarà més la nuvolositat a partir de migdia i no descartem aquesta tarda algun ruixat cap a Ponent, comarques de l'interior de Tarragona, allà on el vent en calmi una mica, i també cap a les comarques del nord de Barcelona i del sud de Girona. Les temperatures de cara als propers dies aniran pujant i baixant respectivament cada dia. Per tant, avui tenen tendència a baixar una mica, demà pujaran una mica més.
Gràcies, Jordi. Tornem ara cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora segueix el matí de congestió pel que fa a les entrades de Barcelona. Ara per la B23 són 3 quilòmetres de retencions tant a Sant Feliu com a l'altura d'Esplugues. També per l'autovia 2 són 5 quilòmetres al tram de Cornellà o per la C32, que també va carregada des de Sant Boi fins a l'altura del Nus del Llobregat. També per la C58. Ara hi ha 4-5 quilòmetres de congestió tant per entrar com per sortir de Barcelona i les rondes també continuen carregades en els dos sentits de la marxa, sobretot amb alguna aturada en sentit Llobregat a l'altura d'Horta a la B20 i també entre el Nus del Besòs i el Poble Nou a la Ronda Litoral. També compta perquè un dia més hi ha afectacions per les nevades al Pirineu Català. Per tant, si heu de visitar aquesta zona, agafeu les cadenes perquè hi ha fins a una dotzena de vies afectades a aquesta hora, com ara la C28, que ha estat, de fet, tallada per risc d'allaus a l'altura del Port de la Bonaigua. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Són 2:15 de nou del matí. Farem una pausa per la publicitat i en tornar parlem amb el doctor Pepe Serrano, és vicepresident de la Societat Catalana de Pediatria i ens acompanyarà en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pendents que al llarg d'aquestes pròximes hores el govern català comenci a donar alguns detalls de com es farà la vacunació de la Covid als nens i a les nenes de 5 a 11 anys. Dilluns haurien de començar a arribar aquestes vacunes en dosis pediàtriques a casa nostra. La previsió era que de cara a dimecres o el més aviat possible pogués començar de manera efectiva aquesta vacunació dels infants a casa nostra. L'única cosa que sabem és que en principi el govern el que vol és començar amb els més grans, és a dir, amb els que tenen 11 anys, i a partir d'aquí anar obrint la vacunació als nens més petits. Tot plegat és perquè hi va haver aquest aval per part de l'Agència Europea dels Medicaments d'aquesta vacunació infantil amb la vacuna de Pfizer. Europa, per tant, ho va tirar endavant, els governs també ho han aprovat, i per tant la propera setmana començarà aquesta vacunació. És evident que els nens i nenes, els més petits, són l'últim grup d'edat als quals se'ls obre la vacunació a casa nostra, i això tornarà a obrir molts debats i, evidentment, tornarà a obrir molts dubtes lícits, absolutament lícits, entre molts pares, la majoria d'ells vacunats, i que ara mateix hauran d'afrontar aquest debat també dins de cada família de la vacunació dels més petits de la casa. Per parlar-ne, ens acompanya avui el Pepe Serrano, el doctor Pepe Serrano, que és pediatra i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria. Doctor Serrano, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos. A principi, avui començarem a saber coses de com ha de ser aquesta vacunació dels nens i les nenes més petits a casa nostra. No sé si a vostès els hi han fet alguna mena de consulta o els hi han demanat algun tipus de consell, i que es que hagi estat així, què és el que hauran recomanat vostès, o què recomanarien, en tot cas, per abordar aquesta vacunació?
Bé, específicament no ens han fet una consulta, però sí que hi ha membres de la, Junta que participen amb documents de consens que s'han fet al respecte. Nosaltres, el nostre consell, tant com estan les coses ara, doncs és començar amb la vacunació d'aquest grup d'edat.
Començar, i començar quan abans millor?
Bé, hem de tenir en compte que una cosa important i que fa que les opinions puguin canviar és l'epidemiologia. Fa potser uns 3 o 4 mesos la postura era una mica, doncs esperem, aviam què passa, aviam com va la cosa, però hem de tenir en el punt de mira que des de que s'estan vacunant tots els nens per sobre de 12 anys i els adolescents i adults, per suposat, doncs les taxes d'incidència de la malaltia s'han centrat de forma extraordinària en aquests grups d'edat no vacunats. Per tant, està clar que l'epidemiologia és un dels factors que mana i que modela com s'ha d'actuar, i en aquest moment l'epidemiologia ens diu que ho hem de fer.
De fet, si un agafa les dades, per exemple, del que passa a les escoles, que són dades que són públiques i que tots podem comprovar, si ens fixem en l'històric, el dia 29 de novembre, per tant, no fa tant d'això, fa un mes i 10 dies, hi havia 3.500 positius en 10 dies a casa nostra, hi havia pràcticament 3.000 alumnes que eren positius. A data d'avui en són 6.000, és a dir, que els contagis s'han doblat i el número d'alumnes que han donat positiu també. Hi ha 26.000 alumnes confinats avui a casa nostra, i això teniu molt clar que és efecte de la no vacunació.
Sí, evidentment és efecte de la no vacunació. Els que no estan vacunats doncs tenen més facilitat per agafar la malaltia, i els que agafen la malaltia tenen també més probabilitat de transmetre-la. Per tant, si hi ha un nínxol de la població, en aquest cas doncs els menors de 12 anys, que no estan vacunats, doncs l'efecte que veiem són aquestes taxes tan elevades en aquest grup específic dels infants i, com a conseqüència directa, doncs aquests confinaments i aquests positius que ens has donat tu de les escoles, que efectivament són dades públiques i que es poden veure.
Aquesta vacunació de nens i nenes de 5 a 11 anys s'ha de fer als CAPs de manera individualitzada, o seria una bona idea fer uns dispositius de vacunació a les escoles com es fa amb d'altres vacunes?
Això és una de les coses que ens tindria que avançar avui el doctor Gimón, o en el seu defecte la portaveu del govern, perquè l'estratègia exacta de com es farà encara no està definida.
La seva experiència, què els fa pensar que seria una bona idea?
La meva experiència, que no és la meva experiència, sinó que és el que es pot veure amb dades, per exemple, a la web del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, és que aquelles comunitats autònomes en les quals es fa la vacunació sistemàtica escolar, és a dir, a les escoles, les cobertures són molt més elevades que en les comunitats autònomes que no es fa. A Catalunya la vacunació sistemàtica a partir de certa edat es fa a les escoles, i les taxes de cobertura d'aquestes vacunes que es posen a les escoles són més elevades que les comunitats que no es fa.
Per tant, a priori
no és,
semblaria...
No és la meva experiència, sinó que...
Són les dades. Per això...
Allò que diuen, xifres canten.
Per tant, seria una bona opció si l'objectiu fos buscar la màxima cobertura, no?
Seria una bona opció, i també, i ja sí que a nivell personal, Els infants ho porten millor quan se'ls vacuna així en grup, que en fan més cirinola entre tots que no pas anar individualitzadament al centre d'atenció primària, que representa un acte més cerimoniós. El fet de que es plantegi una vacunació escolar, que repeteixo, no sabem encara quina serà l'estratègia per la que es decantarà el govern, el fet de que es plantegi una vacunació escolar no treu, com fem amb la resta de vacunacions, que si hi ha algun infant en concret que es vulgui venir a vacunar al centre d'atenció primària perquè té més confiança amb la seva infermera, perquè li sembla que ha de ser un acte més íntim o per qualsevol motiu, es pugui fer l'excepció corresponent i venir-se a vacunar al centre d'atenció primària. Una cosa no treu l'altra.
No treu l'altra. Pot ser compatible, per entendre'ns. De fet, ho és, no? De compatible amb el calendari vacunal convencional. Això ho feu?
Això ho fem. Aquells que el dia de la vacuna no van al centre escolar pel que sigui, bé perquè estan malalts, bé per qualsevol motiu, se'ls recupera la vacuna de forma individualitzada al centre d'atenció primària, i els que explícitament diuen que ho volen fer així, també se'ls posen al centre d'atenció primària sense cap problema. L'únic inconvenient que aquí veuria és que, clar, com que això són envasos multidosi, llavors s'hauria d'esperar que hi haguessin tants nens disposats a vacunar-se en el centre d'atenció primària com dosi corresponent hi hagi en el vial, per no desperdiciar-les, òbviament.
Clar. Per tant, obligaria, diguem-ne, aquesta major coordinació en aquest sentit, diguem-ne, de tenir clar a l'avançada, no?, a cada centre, quants nens tenen l'autorització per part dels pares, perquè, evidentment, si es fes a l'escola, els pares haurien d'autoritzar aquesta vacunació.
I aquesta com es fa ara habitualment.
Per això, vull dir que hauria d'haver-hi, no?, aquesta feina prèvia de tenir molt clar quants nens poden ser vacunats i enviar les dosis justes perquè no n'acabessin sobrant.
Ah, exacte.
Quin és el missatge que s'ha de donar als pares, doctor Serrano, ara, per convèncer-los que cal vacunar els fills? Perquè a Catalunya les taxes de vacunació són molt altes entre els pares i mares. El primer argument que es va donar perquè tothom es vacunés era protegir els més grans. Quan els més grans van estar protegits, es va començar a fer una campanya de pedagogia explicant que totes les persones, no, a partir dels 40 anys, podíem ser persones susceptibles de risc per ser vacunats. Però, en canvi, els nens sempre ens han dit que aquestes conseqüències de la malaltia no han estat especialment greus, no? I que els nens, han afortunadament, majoritàriament, una amplíssima majoria d'ells, és una malaltia, la de la Covid, que la passen amb simptomatologia lleu o directament asimptomàtics. Clar, passar d'aquest estadi a acceptar la vacunació està generant dubtes fins i tot en pares que estan vacunats, no? Què se'ls ha d'explicar a aquests pares si el que es vol és que autoritzin la vacunació dels fills?
Jo el que començaria per dir és que, més que convèncer, el que hem de fer és conscienciar, no? Conscienciar, doncs, que s'han de vacunar, en primer lloc, com un benefici individual. Com hem dit abans, el nen que està vacunat té molta menys probabilitat d'agafar la malaltia, i com que té molta menys probabilitat d'agafar la malaltia, també té molta menys probabilitat o pràcticament inexistent d'agafar alguna de les formes severes que la malaltia pot donar en alguna ocasió, no? Sí que la malaltia, com molt bé has dit, és lleu, però no oblidem que l'estat espanyol, per sota de 10 anys, doncs hi ha hagut 17 nens que malauradament han mort per culpa de la malaltia i gairebé 200 que han acabat a les UCIs pediàtriques. Vull dir que sí, que en definitiva els afecta poc, però no descarta que en alguns casos pugui haver una malaltia greu. I això, hi hem d'afegir també el fet de la Covid persistent, que pot sorgir independentment de que la malaltia sigui més greu o sigui més lleu, pot donar lloc a una síndrome de la Covid persistent.
També es dona.
En primer lloc, la fita és tenir clar que estem donant una protecció directa a l'infant i que l'estem igualant a tots aquells altres col·lectius que estan vacunats.
És a dir, que no vacunem els nens per nosaltres, sinó per ells.
Jo, com a pediatra, penso que el primer que hem de tenir clar és que els estem vacunant per ells. I, d'altra banda, tenen un benefici indirecte, però que també és el seu favor, és que els hi permet recuperar molts aspectes de la vida social i de la seva relació amb els altres, que no oblidem és imprescindible pel seu bon desenvolupament emocional.
Nens vacunats no haurien de portar la mascareta a l'escola, per exemple?
Bé, això ja no sóc jo qui ho té que, no sóc jo que ho té que decidir, però depenent de la quantitat de nens vacunats, sí que es podrien posar en marxa proves pilot per veure com és l'efecte de portar-la o de no portar-la, com són, per exemple, les proves pilot que s'estan fent en les escoles Sentinella.
Li pregunto diferent. Si no hi ha aquesta vacunació, el que no és plantejable és retirar-ne l'ús de la mascareta de l'escola?
Hores d'ara, i repetint-nos el punt de partida, que és l'epidemiologia, hores d'ara, no, pressuposat.
Els pares... Clar, un dels principals dubtes que poden tenir és, escolta, a mi aquesta vacuna en el meu fill quins efectes secundaris pot tenir, no? Perquè la vacuna de la Covid en nens, és veritat que l'han rebuda milions de nens a tot el món, ja, perquè s'ha vacunat a milions de nens entre països com els Estats Units o el Canadà o Israel, que si no m'equivoco també ho ha estat sent, però clar, comparat amb la quantitat de persones adultes que porten ja la vacuna de la Covid, el percentatge encara és petit. L'empirisme que demostra d'aquesta vacuna en nens des del punt de vista dels efectes secundaris?
L'efecte secundari que fa més mala pinta, no? Diguéssim, i especialment amb els adults joves, que és aquest que s'ha dit de les miocarditis i pericarditis, que apareixen usualment amb adults joves barons després de la segona dosi, que seria l'únic efecte indesitjable rellevant, doncs amb aquests milions de dosis que s'han donat, que ja està per sobre dels 5 milions, afortunadament s'ha vist que amb aquest grup d'edat, entre els 5 i els 11 anys, no ha aparegut. Sí que no estem parlant de les 7.000 milions de dosis que s'han administrat en tot el món, però és una mostra considerable com per dir que si apareix algun efecte indesitjable seriós hagués hagut de donar la cara ja.
És a dir, no n'hi ha hagut cap?
Tinguem en compte que aquesta vacuna, hores d'ara, és de les que més monitoritzada està i de les que més controlada té.
És a dir, d'aquestes afeccions que ara em deia, entre nens i nenes de 5 a 11 anys, no n'hi ha hagut cap?
No n'hi ha hagut cap fins allà on jo sé, i m'ho he estat mirant. Clar, no sé si hi ha algun article en premsa que n'estigui fent un recull, el que és obvi és que si a la veu dels científics no n'hi ha hagut cap, potser sí que sortirà algun recull, que en sortin unes poques, però no sembla que sigui hores d'ara ni tan sols tan baixa com la que apareix en els adolescents i adults joves.
En què consisteix aquest? Ha dit miocarditis, n'ha dit?
Sí, miocarditis.
Què és?
És una inflamació del miocardi, que és el muscle del cor. El cor sabem que és un muscle que és el que fa bategar i que proporciona la sang pel nostre organisme, doncs la inflamació d'aquest muscle és la miocarditis. Hi ha molts processos, bé, molts no, diversos processos vírics, entre ells la pròpia malaltia de la Covid, que produeixen miocarditis, i la vacuna de la Covid, amb una proporció molt baixa de casos, pot produir-la. Pot produir-la, però a diferència de la miocarditis que produeix la pròpia malaltia de la Covid, és molt més baixa en incidència i, a més, molt més lleu i autolimitada.
És a dir, hi ha més persones que tenen miocarditis quan agafen la Covid que no pas persones que tenen una miocarditis per posar-se la vacuna.
Ah, exacte. I la pericarditis, doncs, seria el mateix, però és de la, com si diguéssim, d'una coberta fibrosa que envolta el cor, com el que coneixem tots, que és la pleura dels pulmons, doncs fent un símil seria la pleura del cor, és el pericardi, que llavors patiria també una inflamació. També s'ha vist en els casos que aquesta inflamació és produïda per la vacuna, sabem que és autolimitada i de bon pronòstic.
Clar, vist des de fora, qualsevol cosa que afecti el cor em sembla molt greu i molt important, diguem-ne, no? Però des de la seva mirada, diguem-ne, mèdica, la miocarditis que es pogués produir, ja sigui per una vacuna o per una Covid, per exemple, és una afecció fàcilment tractable o estem parlant d'una situació molt complicada?
Fàcilment tractable, pel que sabem fins ara, si és deguda a la vacuna, que consisteix en estar en un cert repòs relatiu amb observació en donar antiinflamatoris i en deixar que allò faci el seu curs, i bastant més difícil de tractar i de controlar quan és secundària a la pròpia malaltia de la Covid, perquè aleshores s'ha vist que poden haver-hi complicacions, doncs, de dilatacions de les artèries coronàries, d'algunes parts d'aquest muscle que no acaben de recuperar-se. Vol dir que li posem el mateix nom, perquè al cap i a la fi és la mateixa entitat, però les conseqüències no sembla que siguin les mateixes.
Per tant, segurament aquesta seria la millor campanya de vacunació possible, no? Explicar això. Vull dir, si al final el gran dubte, el gran neguit, i és normal, és al voltant dels efectes secundaris que pot provocar una vacuna com aquesta, segurament no hi ha res millor que explicar-ho com ho està explicant ara, no? Per tenir clar que val la pena posar-la, em refereixo.
Sí, sí, sí. Per això que la nostra postura és... per suposat, sempre valorem el risc-benefici. En el cas dels pediatres, ja sabeu que estem molt, molt avançats i molt implicats amb el tema de les vacunes, perquè és el nostre dia a dia, i fem servir, evidentment, sempre el que anomenem el principi de prudència. Aleshores, tenint en compte tot això...